El matí de Catalunya Ràdio amb Laura Rossell.
La pausa de notícies amb ànima de la Fundació La Caixa.
Són les 11 i pràcticament 13 minuts del matí. Som a l'Hospital Vall d'Hebron, a la biblioteca d'aquest edifici, a la planta número 11, dalt de tot, amb unes vistes espectaculars i, a més, amb una molt bona companyia, la que ens estan oferint tots els responsables d'aquest hospital. De seguida farem una taula que és molt i molt interessant, perquè segurament aquesta setmana de la Marató de TV3 i de Catalunya Ràdio sobre el coronavirus, que és per la investigació sobre el coronavirus, molta gent es pregunti i per què cal una marató sobre el coronavirus, si ja tenim les vacunes, i no una, sinó tres, i gairebé quatre, no?, amb aquest assaig de la Janssen que ha de començar precisament d'aquí a uns dies. Doncs és important seguir investigant sobre el coronavirus, entre d'altres motius, perquè hi ha alguns casos de Covid persistent, de seqüeles que es mantenen en el temps i que són importants per les persones que les tenen. I per parlar-ne ens acompanyen quatre persones. Són l'Àngeles Molero, d'una banda, molt bon dia.
Bon dia.
I també la Núria Peñuelas, molt bon dia.
Bon dia.
I ens acompanyen també el doctor Benito Almirante, que és cap de malalties infeccioses de l'hospital. Bon dia, doctor.
Hola, bon dia.
I la doctora Judit Sánchez Raya, que és cap de Medicina Física i Rehabilitació de l'Hospital Vall d'Hebron.
Bon dia.
Molt bon dia. Elles dues, hi ha una que està una mica nerviosa, que no està acostumada a parlar pels mitjans, i una altra que diu que sí, que està acostumada a parlar molt i que, per tant, no té cap problema. Per tant, doctors, si els hi donen,
molt bé,
ens donen un cop de mà,
sí,
serà més còmode per tothom. A veure, expliqueu-nos, en el teu cas, Àngeles,
el meu?
Sí, com vas agafar
la Covid?
La Covid.
Pues,
no ho saps, eh?
No ho sé, perquè no. Jo anava de casa meva al treball, de treball a casa meva.
Tu ets xarcutera.
Jo soc xarcutera, sí.
Per tant, estàs en contacte amb molta gent,
sí,
constantment.
Sí, clar. Treballant en un mercat, pues, imagina't, representants, repartidors, los clients que et venen a comprar, és que això... No se sap com em pots agafar-ho, eh?
I et vas començar a trobar malament a finals de mes de març, per tant, quan estava al pic?
Jo vaig plegar a treballar l'últim dia el 21 de març.
El 21 de març plegues a treballar,
sí.
I et trobes malament.
I jo em trobo malament, però jo el diumenge vaig fer la feina de casa i tal, i el dilluns em vaig aixecar per planxar les bates del treball i me'n recordo que ja no em trobava gens bé, dic, ui, és que ja no puc. I el meu home diu, pues entra i no facis res més. I me'n recordo que vaig fer el dinar i ja no me'n recordo de res més.
Ja no te'n recordes de res més, però saps que llavors el teu marit et va portar a l'hospital?
Em va dir, vesteix-te'n, que et porto a l'hospital, però això era dijous, al matí. Uh-huh. I jo no me'n recordo des del dilluns.
No te'n recordes des del dilluns?
De res, absolutament de res. Ni si vaig beure, ni si vaig menjar, ni si vaig dormir. No me'n recordo de res. Sé que vaig arribar aquí, vaig baixar del cotxe i ja quan em vaig despertar ja portava 14 dies a l'UCI.
Per tant, vas arribar a l'hospital, vas ingressar directament a l'UCI.
Directament.
14 dies.
Sí, quan em vaig despertar portava 14 dies.
En el teu cas, Núria,
sí.
Com va anar? Com vas notar que estaves malalta i com vas arribar a l'hospital?
Pues yo, bueno, terminé de trabajar el día, bueno, el viernes este que dijeron lo de la, bueno, el confinamiento.
Sí.
Sí que, bueno, el lunes eso empecé a notar, pues bueno, molestias, pero era a nivel de congestión nasal, un poco de control mal, piensas, es un resfriado. Porque en aquel momento, claro, decían que los síntomas eran fiebre, tos, tal. Yo tos no he tenido en ningún momento. Fiebre empecé a tener unas décimas, con el paso de los días fui teniendo más, dolores de cabeza, perdí lo del olfato y el gusto, pero tampoco en aquel momento no se decía que era un síntoma de esto. Aparte, por lo que oías, decías, bueno, si te encuentras mal, en casa, paracetamol y ya.
Ah.
Yo no salí desde el día, pues eso, desde el día 13, que me metí en casa, salí un día a comprar el pan, 5 minutos, y ya está, hasta el día 24, que salí para el hospital, porque, bueno, ya llevaba un par de días que me costaba respirar, llamé al CAP, vino la doctora y me dijeron, no, de aquí al Vall d'Hebron. Vino a buscarme la ambulancia y ya digo, ingresé el 24 en urgencias y esa noche, a la noche, bueno, de cara al 25, ya me subieron directamente a la UCI.
¿Y cuántos días vas hasta la UCI?
16. 9, 10 días dormida y bueno, pero en total 16.
¿Y al hospital en total cuántos días? Fins que vas rebre l'alta, ¿cuántos días vas a estar?
52.
52, Déu-n'hi-do.
Sí, después de la UCI pasé por semicríticos, que estuve otros 20 días. Luego estuve en planta COVID y luego estuve en la planta infecciosos también pasé.
¿Y ahora cómo estás, Nuria?
Mal, porque bueno, son mucho tiempo, ves que físicamente no acabas de encontrarte bien, hay cosas que vas arrastrando, pero van mejorando muy poco a poco, que aparecen otras cosas nuevas que no tenías al principio. Anímicamente esto te hunde y entras en un círculo vicioso. Estás anímicamente, te cuesta más recuperarte físicamente, eso a la vez te desanima más, y entonces es mal. Mal, la verdad es que con ganas de que se termine esta pesadilla.
Es como un, sí, un mal son,
sí,
¿no?
Pero que dura ya muchos meses. Muchos meses.
En el teu cas, Ángeles, ¿tú cómo estás ahora? ¿Quins síntomas tens?
Pues yo me ofego moltíssim. La cintura, lo, bueno, las lumbars, em sembla que se'm trenquen per la meitat, però perquè és que jo he començat a treballar, perquè jo he demanat l'alta, perquè la cosa tinc que tirar-la davant, perquè si això no m'ha matat, la feina tampoc. I jo he demanat l'alta i vaig començar a treballar el dia 12 de novembre i tinc que treballar, perquè si m'ensorro, si me quedo assentada ja no em bellugaré mai més en la vida.
Has de treballar perquè anímicament et va bé estar treballant.
Sí, sí.
Però físicament no podries estar treballant.
No, aviam, físicament no puc treballar perquè és que m'ofego molt. Tinc l'ajuda del meu home, que les coses fortes sempre me les dona ell, perquè és que jo no puc. A mi me costa feina, tinc feina hasta per menjar el telèfon. I m'acorda les sabates. I és que la feina forta la fa el meu home, perquè jo és que no puc. Però jo estic allà treballant. Sí, sí.
Tu has pogut tornar, Núria, a la feina?
No.
Encara no. De fet, has de venir cada dia a l'hospital, encara.
Sí, yo estoy viniendo todos los días a rehabilitación osteomuscular para el hombro derecho. Aparte, vengo un par de días también a la logopeda, porque tengo una cuerda vocal paralizada. También estuve haciendo este tiempo atrás en la rehabilitación cardiorrespiratoria, que también pasa que ya terminó un programa y ya se ha terminado. Pero sí, vengo todos los días a rehabilitación.
Ah, doctors, doctor Almirante i doctora Sánchez Raya, ¿són habituals aquest tipus de seqüeles en els malalts amb Covid?
A veure, són habituals sobretot en persones que han estat greus de la malaltia. Els casos que ens han presentat aquí són dos casos greus, molt greus. I en aquests casos greus n'hi ha una sèrie de seqüeles i una sèrie de complicacions un cop superada la malaltia que tenen un ventall ampli i que poden persistir durant mesos, malgrat que s'està fent tota una sèrie d'activitats assistencials amb ells perquè aquestes seqüeles siguin superades el més ràpid possible. Però són freqüents en persones que han estat hospitalitzades durant temps, fonamentalment en les unitats de cures intensives i en períodes d'hospitalització molt llarg, no? Que és el cas que ens han presentat aquí.
Encara que siguin persones sense patologies prèvies
encara,
o persones
encara
joves, la Núria
sí,
és molt
sí,
jove,
sí.
I tot i així poden desenvolupar aquests efectes secundaris.
Fins i tot, moltes vegades són més freqüents i més intenses la persona més jove perquè tenen més activitat i, per tant, recuperar l'activitat prèvia a la malaltia és el que costa molt, recuperar aquesta activitat que tenien de manera prèvia, perquè són persones prèviament sanes, sense cap problemàtica de salut prèvia que impedeixi fer una vida absolutament normal.
Mm. Quin tipus de seqüeles poden tenir? Aquí ens han parlat d'afectacions de les cordes vocals, de la musculatura, no?, també?
Sí, normalment el que veiem en després de l'alt... Bueno, nosaltres comencem a treballar abans per evitar que això passi, però tot i així, elles van estar fent la rehabilitació des de la UCI, però tot i així han generat aquestes complicacions i tenen aquestes seqüeles després dels 9 mesos ja que fa que estan fent la rehabilitació, no? Són seqüeles sobretot motores, musculars, de debilitat, de fatiga, les dues tenen mal a les espatlles, han estat fent tractament de l'espatlla, la Núria encara no ha acabat, encara tenim una capsulitis adhesiva secundària, una rigidesa a la seva espatlla que no la pot bellugar, encara que portem això fent la rehabilitació intensiva des de que van, que no han acabat, que estem encara en ello. disfonia i disfàgia a la Núria pel tema de la intubació de la UCI, que això també, doncs, molts pacients que han estat intubats, doncs, tenen aquestes seqüeles a nivell de la veu i necessiten fer logopèdia. Seqüeles també neurològiques, n'hi ha pacients que tenen pèrdua de força a la mà, pèrdua de força al peu, necessiten algun tipus de fèrula o algun tipus d'ajuda mecànica perquè hi ha una paràlisi d'algun nervi. Després d'haver estat per la UCI, inclús fent les revisions ara que s'estan començant a publicar, n'hi ha publicacions que inclús diuen que fins un 80% dels pacients que han estat per la UCI presenten algun tipus de seqüela, no? Algun tipus, des de respiratòries a orgàniques i musculoesquelètiques. Sí, sí.
Una de les que potser se sent més a parlar és la fatiga, l'esgotament. És molt comú que passi això en les persones que han passat per un hospital amb Covid?
Sí, i té una explicació científica que s'està estudiant a fons. Així com la immensa majoria de malalties virals respiratòries afecten gairebé de forma exclusiva al pulmó, aquesta malaltia particularment és una malaltia que en diem de tipus sistèmic, és a dir, que afecta a molts òrgans de l'economia i del cos humà, i per tant és freqüent que, a part del problema respiratori, que és el més evident en la forma inicial de la malaltia, molt sovint els pacients tenen complicacions en molts òrgans, de tipus vascular, per exemple, tenen ictus, en tenen embòlies pulmonars, en tenen embòlies a les extremitats, de tipus muscular, com ha explicat la doctora Sánchez Ralla, afecta molt el sistema muscular, de tipus neurològic, sí, afecta molt al sistema neurològic perifèric. Per tant, aquesta malaltia sistèmica, que és una mena de síndrome inflamatori que persisteix en el temps, és el que condiciona que un percentatge no irrelevant de persones, pues, malgrat superar la fase aguda de la malaltia en unes setmanes, doncs es quedi durant mesos. I això, aquest és un element molt important per a la recerca de la malaltia, perquè la malaltia potser es pot amortir dintre d'uns mesos i tindrem menys quantitat de malaltia, i és gairebé segur que les vacunes contribuiran molt. Però totes aquestes conseqüències de la malaltia necessitaran un esforç de recerca molt important per poder no només diagnosticar-les i abordar-les bé en principi, sinó eliminar-les per complet d'aquestes persones que tornen a fer vida absolutament normal.
Ara el tractament se'ls està oferint des del mateix hospital, com deia la doctora, des del mateix moment que estan a la UCI.
Nosaltres vam desplegar ja des de l'inici de la pandèmia. A partir del dia 13 ja vam començar a fer tot un desplegament de recursos a nivell de l'hospital, del servei de rehabilitació, amb els fisioterapeutes, els terapeutes ocupacionals i els logopedes, de fer un abordatge precoç en el pacient amb la UCI, perquè vam veure alertats una mica pels companys italians que ja estaven en tota la cresta de la ola, que això podia passar, no? Tenim una complicació que és la miopatia de l'enfermo crítico, que això ens passa en els pacients que habitualment estan a la UCI, no? Llavors vam preveure que aquesta enfermedad, que hi havia tant pacient a la UCI, ens podria portar aquestes conseqüències que són greus amb els nostres malalts, no? Llavors vam posar un desplegament tant des de la UCI a les 48 hores, 72 hores d'estar a la UCI, si estava indicat, el metge rehabilitador li feia la valoració, i en seguida començàvem a fer el tractament de fisioteràpia respiratòria i la fisioteràpia motora. Teníem aquests dos conceptes de fisioteràpia, no? I després, doncs, amb els companys de neuro, amb els companys de neumo i d'infeccioses i de medicina interna, anàvem desplegant a mesura que necessitaven el pacient doncs, la necessitat de la fisiomotora o la fisio respiratòria. Des de l'inici que no hem parat de tenir aquesta activitat. El que pensàvem o no sabíem llavors és que podríem trobar-nos després, mesos després, la necessitat de seguir, de fer un continu amb aquests pacients. No? Llavors, després de donar l'alta amb aquest tipus de pacients, hem fet un seguiment telemàtic i ens hem tingut que crear una consulta nova, que és com altres companys d'altres hospitals, no? La seqüela de rehabilitació post-Covid, no? On veiem tot aquest tipus de seqüeles, tant motores, neurològiques, que ens podem trobar amb aquest tipus de pacient. No? I el tema de la fatiga que comentaves... Sí. Hi ha molts pacients que no tenen una sintomatologia, que no tenen una patologia respiratòria, o sigui, les proves al TAC és normal, les proves de bufar, que els hi fem, o de caminar, són normals, però el pacient experimenta una fatiga que no el permet tornar a fer una activitat laboral plena o estar com estava abans, no? I això és el que diem, el síndrome aquest de Covid persistente, no? que més que Covid persistente és que hi ha una sintomatologia que persisteix en el temps, no? En la definició a vegades no estem gairebé d'acord, perquè no vol dir que estigui el virus encara...
No vol dir que puguin contagiar persones per la Núria.
La definició aquesta de Covid persistente ens agobien una mica els professionals, perquè és que, bueno, que poden presentar algun símptoma, però no vol dir que estiguin malalts, no vol dir que tinguin el virus. Per vosaltres, Àngeles i Núria, quan veieu ara que, bé, han passat molts mesos ja des de l'inici de la pandèmia, vosaltres vau ser de les primeres contagiades, l'alegria amb la que tothom va sortir al carrer després del confinament, no? Les vacances, sí, les terrasses, després aquell rebrot que va arribar molt abans del que esperàvem, i ara que tothom està tan preocupat i estem tan preocupats per com celebrarem el Nadal, i vosaltres encara no heu fet net encara de la malaltia, com veieu aquesta resposta de la gent?
Home, jo crec que la resposta no és gaire clara, perquè si ells vinguessin a visitar només que un dia a los malalts, aquí a l'hospital, tot això no passaria, i aquestes alegries d'anar a comprar la Porta de l'Àngel i tot això, aquestes cues de dues hores, no les farien. No. És el meu pensar,
I tant. Núria?
Sí, no, lo mismo, es decir, yo pienso que son muy irresponsables, que todavía hay gente que se piensa que esto es un cuento, y no es un cuento. La verdad es que se pasa muy mal, y es eso. Yo no digo un día, 5 minutos por la UCI y sintiera lo que se siente estando allí. Yo pienso que habría gente que cambiaría. Porque es decir, y aparte es, claro, uno cuando está ingresado, estás mal, piensas que dices, bueno, vale, ya te dicen, te han hecho las pruebas, ya eres negativo, ya lo has superado, dices, vale, bueno, pues ya es irme a casa y bueno, en 5 días, estando en mi casa, con los míos, ya está, ya estaré bien. Te planteas que la recuperación, pues eso, vas a salir del hospital y ya está. Cuando yo salí del hospital, había compañeros de trabajo. Nuria, sí, de aquí, va, contigo no contamos para verano, porque bueno, tal. Y yo decía, sí, hombre, para verano no voy hasta yo, para verano estoy, vamos, contar conmigo, yo ya estoy. Ya estaré bien, ya no. Y ves que no, que van pasando los meses, esto se va alargando, no te acabas de encontrar bien. Entonces, claro, que haya gente que no piense, porque a ver, cada uno con su vida puede hacer lo que quiera, pero por favor, piensa que no es tu vida, es que estás poniendo en riesgo a los que están al lado, que no tienen culpa. Entonces yo veo que es eso, que son muy responsables y muy egoístas mucha gente, que tenían que mentalizarse que esto no es un cuento, que existe, que por suerte mucha gente que lo pasa sin notar nada, son asintomáticos, sí. No tienen, o todo lo más pueden tener.
O tenen símptomes molt lleus,
sí,
no?
Sí, un pequeño resfriado, ¿no? Dices, vale, pero por desgracia hay gente que no, que no es un pequeño resfriado.
Hi ha casos que no. Deixa'm explicar, vaja, explica-ho tu, Àngeles, el teu cas. Abans m'explicaves que tu cuides de la teva mare.
Sí, jo tinc a la meva mare a casa, que té 87 anys, que està connectada amb una màquina d'oxigen tota la nit, i de dia pues, se la va posant segons com li fa falta. Però ella no ho va agafar.
Ella no va agafar la malaltia.
El meu home ho va agafar lleu, va tenir febre, descomposicions i tot això. I, bueno, i van estar los dos a casa. El meu home un cantó i la meva mare un altre. El meu fill els hi va portar menjar i de tot. I va dir, vosaltres, cada un amb un cantó. I el meu germà i la germana del meu home pues, hi anaven a portar el menjar. Mentre jo estava aquí.
A l'hospital.
40 dies.
Déu-n'hi-do. Moltes gràcies a totes dues per explicar els vostres casos, la vostra experiència i aquesta recuperació que encara teniu en marxa, i tant de bo sigui el més curta possible. Núria i Àngeles, moltes gràcies.
A vosaltres.
Molt bon dia, doctors. Almirante, doctora Sánchez Raya, moltíssimes gràcies també per parlar-nos d'aquest Covid persistent, que no vol dir que es mantingui el virus, sinó que els efectes, les seqüeles de la malaltia persisteixen en el temps. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
La pausa de notícies amb ànima de la Fundació La Caixa. Catalunya.